Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta setmana s'ha estrenat la segona temporada del programa Reviu de Ràdio Televisió El Vendrell, un programa que després del seu èxit torna amb una nova tanda de 10 capítols més. Per conèixer-lo bé, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
I qui m'acompanya és el Marc Guitart, el director del programa. Molt bon dia, Marc, i benvingut a aquesta casa.
Sempre és un plaer venir aquí.
Escolta, fa 4 anys, aproximadament, si no m'equivoco, es va començar aquesta primera temporada. Com va ser? Perquè...
Tres i mig. El 2022, finals del 2022. Bueno, va ser, mira, un projecte que en aquell moment va ser puntual, un encàrrec de la televisió El Vendrell, que volíem fer ja feia temps que tenien la idea de fer un programa que ara, una mica més de profunditat, tractés temes de la història del Vendrell, i llavors m'ho van encarregar a mi i vam anar fent una mica, doncs, jo com em va semblar que el podia fer. I vam anar definint unes característiques que al final, doncs, són les que s'han convertit en les fixes del programa, i que després de 3 anys hem dit fem-ne més, aquells cop vam fer 8, van agradar suficient com perquè ara, diguéssim, fem-ne 10 més. I després, com que la llista de temes sobre tractar és infinita, no hi ha hagut problema, a l'hora de triar quins fem, no? Però...
Clar, m'imagino que és complexa, no?, escollir temes, perquè al final aquesta vegada es toca molt el Vendrell, dos programes com Arruga, en aquest cas.
Sí, la majoria sempre són del Vendrell. És veritat que l'altre cop vam decidir fer-ne un de comarca, que era de Marmellà. Aquest cop no, però bueno, va com va. Jo crec que sempre tinc aquesta porta oberta a també fer-ne algun de comarca, perquè a més a la televisió El Vendrell cada cop estem intentant fer més comarca, i doncs també està bé fer algun review que surti del Vendrell. En aquest cas són 7 històries, algunes són dobles, amb la qual acaben sent 10 programes, i totes són del municipi del Vendrell, tot i que ens movem bastant. Com has dit, n'hi ha 2 que estan dedicats als orígens de Coma-ruga, que són els que hem començat ara, aquesta setmana, i es va emetre el primer. I després la resta són de coses que han passat. Algunes ens n'anem a potser 150 anys enrere, i altres són de ja al segle XXI, és a dir, que mirem... que no sigui tot molt antic, sinó que hi ha coses també una mica més modernes i bueno, que sigui variat, sobretot. El blanc i negre i una mica de color, també.
Sí, no? El dimarts es va fer la preestrena, no?, d'aquest programa, d'aquesta segona temporada, al Tabarís. Déu-n'hi-do la genteta que hi havia. I era la primera vegada que us exposeu. Normalment la tele sempre està a l'altre costat de la pel·lícula. No és la protagonista, i aquí sí que vam veure molts convidats dels que havien participat, no?, a aquest review.
Sí, bueno, es va proposar des de la direcció fer això de la televisió, de dir, fem una preestrena. L'altre cop la vam fer també. A la primera temporada vam fer a l'Auditori del Tívoli una sobre el cinema del Vendrell, i vam fer també similar, una preestrena, i aquest cop ens va semblar, pues, que sempre està bé, li dones una mica més de rellevància al programa. És un programa que passes molt de temps fent-lo, perquè el vas fent a poc, durant un any hem estat. Mentre anem fent la graella normal del dia a dia, doncs quan tenim momentet jo em fico a fer review. Hi ha setmanes que no hi ha cap moment, però sempre intentes buscar allò 2 o 3 hores, i vas fent les entrevistes, agafant les fotos d'arxiu, muntant el guió, i llavors hi ha el moment que quan ja ho tens fet i tires endavant, sempre està bé que hi hagi una mica de rellevància, de dir, bueno, ja, això que es treballa d'aquesta manera, poder donar-li una miqueta més. Va anar bé, vam convidar molta de la gent que ha vingut allà al programa, perquè és un programa, ho hem de dir, doncs, que funciona amb molts testimonis. Ho expliquem nosaltres, però intentem que també ho expliqui la gent que ho ha viscut. I bé, en principi, a mi em van dir que havia agradat. Les crítiques després es fan a casa, porto
tancada. Clar, entenc que escolliu els temes, els escollis tu.
Sí.
O venen, és a dir, la primera temporada sí que vas ser tu, te lo guises, tu te lo comes. Més que aquesta.
Les propostes venen de tot arreu. La llista que tinc jo, tothom diu, i això, i per què no parlo d'això, i aquest tema, i això. Després, a l'hora de fer la selecció, sí que hi ha, la fa jo i depèn de moltes coses. Hi ha alguns que les hem triat perquè doncs, són aniversaris. Uh-huh. Un sí que de la televisió. Aquest any fem 30 anys com a televisió municipal del Vendrell i era un bon moment per fer una mica la història de la televisió. També els aiguats. Hi va haver l'any 2000 va haver l'aiguat gran de Vendrell i l'any passat que vam començar a treballar això feia 25 anys i vam dir, doncs fem-ne un. I altres marca molta cosa. Una, que tinguem arxiu fotogràfic o de televisió, que això és important perquè necessitem que mentre expliquem la història...
Hi hagi imatges.
Sí, nosaltres no, de moment recreacions no en fem, potser en el futur sí.
I no donis idees, Marc, perquè no, igual...
Hi ha llocs que ho fan, a Canal Blau tenen un programa històric que, que fan recreacions, amb grup, hi ha un grup de teatre o no sé, que recrea i també és una bona idea. Nosaltres de moment no, en el futur i amb la IA, vés a saber què podem
sí, exacte.
Fer. Però és important doncs, això, tenir la informació del tema, tenir gent que parli, perquè... Quan anem a parlar d'una cosa que va passar a finals del segle XIX, evidentment, viu, no hi ha ningú.
Si hagués viu, si seria notícia.
Ja seria un reportatge per ell, un review per ell. Igual l'hauríem de reviure, també, a ell.
I, amb una mica de sort.
I llavors, què? Necessita gent que conegui aquell tema, historiadors o gent que hagi fet un llibre sobre aquella història, de l'arxiu comarcal, i si no tens aquesta gent és difícil fer un tema que, perquè algú ha d'explicar. No, no, nosaltres no volem fer un documental que sigui tot veu en off. Llavors, bueno, i l'altre, diguem, criteri és que a mi m'agradi. Perquè jo haig de fer, jo haig de fer el programa, no faré una cosa que no em motivi.
Clar.
Llavors, els que em motiven són els que tenen més opcions.
Clar, tu ets el director, productor, no sé si realitzador.
No, realitzador no, per sort. Però el primer cop, com que estava una mica jo allí, em van deixar l'habitació sol i em van dir, vés fent, i jo vaig anar fent. I vaig tirar que més del que havia de fer. Llavors, aquell sí que era molt... Jo me lo guiso, jo me lo como, perquè ho feia tot jo sense tenir-ne massa idea, s'ha de dir, i aquest cop ja és diferent.
Clar, això t'anava a preguntar, diferències entre els inicis del ràdio i ara, perquè clar, ara tu ja ets a la tele
sí.
De forma constant, tu venies de mitjans de comunicació escrits,
sí.
Per tant la diferència és notable, no?
Sí, i l'altre cop és això, no havia fet mai tele, quan vaig fer la primera... Clar. Tanda de programes, i llavors sí que em van ajudar una mica, però jo anava fent molt i anava tirant, i vaig acabar trobant-me que jo triava els temes, jo triava els entrevistats, feia les entrevistes, feia els talls de les entrevistes, feia els guions, muntava els programes, i al final sí que hi havia una part al final que l'Edgar Toldrà els posava una mica macos. Ara és diferent perquè jo no faig res del muntatge, això s'encarreguen els tècnics, i ells també estan fent molta feina a l'hora de fer les entrevistes, han muntat un plató diferent, es nota la diferència en aquest sentit. Jo crec que, bueno, és normal, jo no sóc periodista, no sóc realitzador, no... Tots aquests temes tècnics, millor que els facin els que ho saben fer.
Bueno, tot i que acabem fent de tot, no?
Acabem els periodistes. Fent de tot, sempre.
abans parlaves de la IA, no? De la intel·ligència artificial... I s'ha utilitzat el programa en alguns aspectes.
Sí, sí, no cal que enganyem a ningú, s'ha utilitzat, però, bueno, al final són una eina que ja... Abans es feia d'una altra manera, hi havia programes que et permetien agafar fotografies i que es moguessin una mica antigues, i ara ho fas amb la IA d'una manera una mica més senzilla o més ràpida, i hi ha fotos antigues. Sobretot ho hem centrat amb les panoràmiques, no hem volgut aplicar IA, això a vegades ho veiem ara avui en dia que es fa molt, amb fotos antigues que surgen, i la gent es mou, i llavors no hem volgut...
Queda perquè molt fals, no?
Bueno, i acabem pervertint molt aquella foto, que elles són persones i no cal que, quan els apliques aquesta intel·ligència artificial, també canvien la cara i la fesomia, i no hem preferit no fer-ho això, i en canvi les que hi ha panoràmiques que no es veu gent o que es veu de molt lluny, allí sí, perquè li dona una mica d'aire, es mou doncs, l'aigua, es mou en el, si hi ha un tren al fons, es mou... Això sí que hem trobat que, mira, li dona gràcia, no?
Tot i que no es nota gaire, perquè quan vaig veure al principi de la preestrena i jo no vaig detectar la IA.
Bueno, segurament vas veure alguna imatge mia, sí, perquè també és veritat que hi ha gent que això ho preguntava a l'acabar, diu, allò era un vídeo? No, no era un vídeo, era una foto moguda amb la IA, però sí, pot semblar un vídeo.
Increïble, eh?
De l'època, sí.
Sí. Increïble.
La veu és meva, però...
Sí, no te l'han clonat.
No.
Alguns ja ho estan fent, eh?
Bueno,
això de clonar-se la veu.
Es veu que és fàcil.
Jo crec que és massa perversió, sincerament. Sí, sí. És a dir, no ho trobo. Abans parlaves d'aquest treball a foc lent, no?, que comentaven també el dimarts. Clar, la tele és molt boja, no? És un no parar més contra la ràdio. Nosaltres no necessitem els recursos audiovisuals, vosaltres sí, qualsevol notícia ha d'anar acompanyada d'imatge. Com és treballar a foc lent?
Clar, en el dia a dia de la redacció de la tele, que estem fent els informatius o programes que són setmanals, i tot va molt ràpid i llavors de cop i volta, pues, si tens una tarda no tens res, de cop comences a fer el review i és el contrari, perquè el review no pots fer ràpid. Si tens el review és aquell programa que ara tinc mitja hora, quasi que no, perquè és que quan has mirat per on anaves, què has de fer i tot, ja t'ha passat la mitja hora. Llavors, i això els hi passa als tècnics també, quan fan el muntatge, diu, és que no és allò que diguis, vam aprofitar 20 minutets que tinc ara, no. O dediques un matí que tens 4 hores i t'hi fiques completament immers o no val la pena. Llavors, és aquest contrast que fa que necessiti el seu temps i que també el fet de que ja ho estrenarem, això pensa que vam començar a fer les primeres entrevistes al març del 25, és a dir, fa més d'un any, i, bueno, et permet de, clar, avui teníem previst fer review, però ha sortit això, doncs ja no fem review, perquè això és per avui o per demà, i review és de per d'aquí, vés a saber quan. Fins que hi ha un moment que ja s'apropa i dius, bueno, ara ja...
Potser sí,
ara
no?
Ja no, ara sí. Ara sí que necessitem el nostre temps perquè anem deixant enrere perquè tenim aquest avantatge, però hi ha un moment que ja s'hi ha de ficar. Llavors, bueno, és aquesta manera d'intentar coordinar aquestes dues maneres tan diferents. Però s'ha fet.
Sí. I quina t'agrada més?
A mi m'agrada més la dels reviews, perquè enganyar-me. Sempre m'ha agradat. A més, jo, com que vaig ser com tu, 10 o 15 anys autònoma, i treballava en la solitud de casa meva, i allà treballes amb certa tranquil·litat. En una redacció és tot molt més frenètic, i sempre hi ha coses, i gent que paia, que tal, diuen coses, ara això s'ha d'anar... I allí, a casa, sempre tens l'avantatge que pots desconnectar els telèfons i dir, ara passaré 3 hores aquí fent aquest article. Llavors, això va bé, perquè és quan surten bé les coses, també s'ha de dir. O sigui... Sí. Hem de fer-les ràpides perquè la televisió i la ràdio són mitjans que han de reaccionar ràpid, és el seu valor, però no sempre és la millor manera de treballar.
Això és una de les coses que moltes vegades els periodistes posen sobre la taula, no? És a dir, si la immediatesa a vegades no et dona ni la qualitat ni tota la informació, perquè voler córrer significa també pifiar-la amb
sí,
una mica de sort.
Una informació que no és del tot certa o guiant-te amb el que han dit altres en lloc de mirar de buscar tu el què. Però bueno, això és un altre tema.
Exacte. Continuem amb el review. Hem parlat de la IA. El tema d'arxiu. Perquè, clar, tu ets banderaenc, o fa molts anys que hi ets, però, clar, a finals del segle XIX tu no hi eres. Ni estaves en previsió, segurament. Tot el tema d'arxiu, com ho recolzeu, la documentació?
Bueno, no és complicat en el sentit que des del principi, i això també ja va bé que ho digui, aquí hem tingut amb la col·laboració molt estreta de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, amb la Nati, que allà hi ha molt, i tu dius, vaig a fer un review sobre això que tens. I llavors ella diu, pues, 453 fotos, 323 documents, i dius, bueno, pues, selecciona'm en uns quants. també la biblioteca del Vendrell, hem tingut bona entesa. Ells, a nivell de premsa, ajuda molt. La premsa de l'època, perquè hi ha diaris des de fa molts anys i estan digitalitzats, o inclús pots anar a la biblioteca i allí també trobes molta informació, o pots agafar pàgines de la premsa per mostrar-les. Llavors, és entre això i els arxius dels entrevistats, que aquests també n'hi ha molts. Molts entrevistats tenen arxiu fotogràfic de la família i l'altre dia que vam fer el review de la Comarruga, moltes de les fotos són que ens han portat ells, que tenien a casa, fotos aquelles com eren abans, que són quasi un cartró doble.
Tal qual.
I llavors l'has de digitalitzar tu i doncs amb això hem fet. I després els que són més recents, de més o menys de mitjans dels 80 cap aquí, tens la televisió. Hi ha alguns programes que gairebé tot s'ha fet amb arxiu de televisió, perquè ja hi ha imatges. Els aiguats del 2000 ja es va cobrir tot amb la televisió, amb la qual cosa el que fas és recuperar imatges que també a la gent li agrada veure-les.
Clar, és com recordar.
Un Vendrell molt diferent de l'any 2000.
Molt diferent, no?
Molt diferent.
Déu-n'hi-do. A més, l'arxiu el teniu al costat de la casa, és a dir, es baixa i diu, hola, Nati, sisplau.
Està allà mateix, sí, sí.
Els testimonis, els entrevistats. Hi ha algú algun tema que se t'hagi encasquellat en plan, ostres, no trobo amb qui parlar?
Hi ha temes que hi ha més gent i hi ha temes que costa més. Els temes que hi ha més gent acaben venint uns quants. Indefectiblement, això comporta que quan surt el programa 300 persones et truquen i et diuen jo per què no he vingut a parlar d'això?
Sí, això també passa, no?
Sí. I dius, bueno, per què no pot venir tothom? Sap greu, a vegades deixar gent... I a vegades hi ha gent que realment coneix molt aquell tema i pel que siguin altres no hem arribat a ell. Clar. I dius, pues sí que hauries d'haver estat, però no és que no hem arribat, no és que hàgim sabut que tu estaves i hem dit no. A vegades tens la informació que tens. Llavors, sí, passa això, has de seleccionar i no tothom pot venir. Intentes variar, dius, aquest pot parlar de quatre temes, pues que vingui en aquest, però no cal que vinguin tots quatre, que vingui algú diferent. Uh-huh. Sí que hi ha alguns que al final, quan et falta gent per parlar, vas al recurs fàcil, que és els alcaldes, que ho hem viscut tot. Perquè aquí, sobretot, hi ha dos alcaldes que van estar, Martí Canessa i Benet Gené, van estar tants anys que han passat per un munt de coses. I dius, pues vinga, va, com ho vas viure tu des de l'Ajuntament? També has de mirar de no caure massa en això. En la primera temporada crec que hi vam caure més i aquest ho hem variat. I després hi ha aquells que, pel que sigui, costa més trobar. En aquest cas, per exemple, n'hi ha un que era... Parlem dels anys que va viure Andreu Nin al Vendrell. Ell és del Vendrell, però va marxar cap a la família del cap quan ell tenia 17 o 18 anys, ara no recordo, ja se'n va anar a Barcelona i després a Rússia i ja no va tornar. Tornava de tant en tant perquè tenia amistats aquí. Però hem dit, pues anem a veure què va fer Andreu Nin al Vendrell aquells anys, quan era petit, quan estudiava aquí, quan tocava música, quan va ser més jove, quan va començar a col·laborar amb diaris del Vendrell. Wow. I d'aquí costa més trobar. Hem tingut l'Ernest Benito, que és el màxim estudiós de l'Andreu Nin, però després costava més. Hi ha algun familiar que encara hi ha al Vendrell, que també hem tingut. Llavors has d'anar a buscar una mica recursos, no? Què hem fet en aquest programa? Per exemple, a la Neus Oliveres, que és una persona filòloga que coneix molt el Vendrell de finals del 19, principis del 20, li hem dit, vine, i encara que no coneguis Andreu Nin, parla'ns com era el Vendrell d'aquella època. Clar. Perquè si fiquem un marc i un escenari de saber el Vendrell on Andreu Nin va créixer, com era. Clar. I llavors busques una mica coses així.
El que t'encaix. D'aquests 10 programes, hi ha algú que t'hagi impactat o t'hagi donat una visió diferent al que tu creies?
Hi ha històries que no es coneixien i està bé. És a dir, la de Comarruga, que ahir vam fer el primer programa i la setmana que ve farem la segona part, es parla, i és molt important, la història dels germans Trilles, perquè són capdals pel desenvolupament de Comarruga. I els germans Trilles es sap qui és, se saben qui són, el que van fer, però el seu final no es coneix tant. I això parlava l'altre dia amb el Jaume Domènech, que és de la família dels Trilles, que ell ha sigut un testimoni indispensable perquè ha portat moltíssima informació, coneix tot, uh-huh. i ho va abocar tot allí. I em deia, és que és, el final de la història dels Trilles és la història d'un fracàs. Un fracàs en el sentit que és quan quebra la societat, hi ha morts pel mig poc clares, i diu, aquestes coses al final no s'acaben parlant tant a la família.
Clar, queden com tapades, no? És vergonya.
Hi ha coses que no es coneixen molt, i aquest és, a mi quan m'estava explicant tot, deia, hòstia, això és... era com algú de dir... És com un thriller, això.
Per fer un llibre, directament,
sí, sí, per
no?
fer un llibre, un documental. I això, que s'explicarà en la segona part, la setmana que ve, és d'aquelles coses que dius, no s'ha explicat molt, suposo perquè és això. És aquella típica història d'auge, com subida, auge i caïda, no? Que
sí.
Doncs és això, però la caiguda és com... No, a partir d'un moment ja s'acaba la ciutat Brisa Mar. Però s'acaba per
ja,
què?
Ja, però per què, no?
I llavors ells... expliquen allà tot i realment és interessant.
Déu-n'hi-do. Posem en context quan es pot veure el Reviu, perquè avui es podrà tornar a veure sí. aquest primer programa, no?
Bueno, en antenes els passem dimecres i dijous, a 9:15 i a 10:15. Uh-huh. És a dir, el programa es passa 4 vegades cada setmana, però ja, per exemple, el que hi vam estrenar ja està a la web. És a dir, en Natàlia Vendrell, l'apartat Reviu ja està pujat, aquest, junt amb els 8 de la primera temporada. I cada setmana, el dimecres, un cop s'ha més, ja es tornen i ja es van pujant. Uh-huh. Si no, els que prefereixen veure-ho perquè no els agrada anar a internet o perquè estan acostumats a la tele, doncs això. Els dimecres i dijous, vespre, poden veure-ho.
Anem a parlar del capítol de la tele, perquè, clar, 30 anys uh-huh. no es compleixen tots els dies i hi ha un programa especial.
N'hi ha dos.
N'hi ha dos.
Perquè la tele fa 30 anys, aquest any, la tele municipal, però la Televisió Vendrell va haver dues experiències prèvies a partir del 85, és a dir, fa més de 40 anys, que eren privades, o público-privades, dues productores, i era el moment de recuperar la seva història, els pioners. El 85 va haver el Canal 27, de Salvador Mañé i Albert Rovira, i aquest, el 91, va ser Produccions UA, que hi havia diversa gent, Jaume Fortuny, el Pemi Fortuny, de l'Accent, diversos més, i aquestes dues van ser com el que van acabar portant el 96 a la televisió municipal. Llavors, un primer programa és aquestes antecedents, i un segon és fer un mini resum dels 30 anys, que és molt difícil, però que intentem rescatar momentets, programes, de tot el que ha sigut aquests 30 anys de televisió municipal. Seran els dos últims.
Els dos últims, és a dir, haurem d'esperar...
Al juny, al final, al mitjans juny. De juny, que abans d'acabar la temporada.
Clar, testimonis de Tele El Vendrell.
No.
Inesgotables, no?, directament.
Bueno, el que hem fet és, sobretot en la segona part, jo he dit a tots els treballadors que passin per allí el qüestionari.
Han volgut?
Sí, quasi tots, sí, sí, sí. Pràcticament tots, i que rescatin ells moments. Quin programa els ha agradat més, quin moment, totes les coses que han passat i que han cobert, quins records tenen, i així ens permet anar fent com un mini record de tot això, que quedarà curt, perquè són 25 minuts, 30 com a molt.
30 curtíssim.
30 anys amb tot el que ha passat, amb tots els programes que hi ha hagut, la gent que ha passat. Aquí és aquest típic lloc que hi haurà gent que em dirà: per què no m'has cridat a venir? I dic: ja, però és que ja no tenim més temps. Hi ha hagut un moment que em anava dient la gent: jo vinc a parlar. Dic: que és que ja no podem fer més entrevistes, que hem de muntar-ho, que se'ns tira el temps a sobre.
Es planteja una tercera temporada?
Sí, però aquest programa és aquells que...
Ja
li, jo li vaig dir al Pep Escanyo: quan acabi ja pots començar a fer la tercera. Dic: quan acabi,
deixa'm en pau.
Arriba l'estiu i quan torni de l'estiu, amb la calma m'hi ficaré, perquè... Bueno, és complicat.
És esgotador, no? M'imagino.
Sí, sí, sí.
Clar, aquí val a dir que la direcció està totalment entregada amb aquesta memòria històrica del Vendrell.
Sí, sí, des del principi. Però això també ho haig d'agrair, perquè tots els que treballem a la tele, doncs, a part de treballar les notícies, tenim un programa que més o menys cada un té el seu i condueix, i normalment són programes que es fan setmanalment. Uh-huh. La Sílvia té el Connecta 14, el Lolo fa un debat que és el Plaça Vella, que aquest és cada 15 dies, el Pere fa el Mosaics...
El
Jordi fa el d'Esports.
No? Tu el Parlem-ne.
Jo el Parlem-ne, que aquest és mensual. Però, i aquest és una sort que a mi no me pugui no fer això, perquè aquest, si hagués de fer un programa setmanal ja no faríem Reviu. Ja l'esforç em aniria a fer el programa setmanal i punt. En canvi, que et permetin dir: fas els Reviews, que al final, doncs, en un any el resultat final seran 10 programes, que està bé, però que és, has de poder treballar així, sense aquesta... immediatesa de que t'exigeixin un producte al moment, no? Uh-huh. I llavors està bé, també.
Doncs sí, la veritat és que també el canvi de direcció, bueno, que per fi, després de molts anys, sí, ha hagut un director, que és el Pepe Escanyo, sí, que anomenàvem, sí, sí, abans, i que, doncs, ha posat una mica d'ordre.
Sí, bueno, és el que et dic, jo abans estava molt sol allà, ningú em deia res i anava fent a la meva.
Clar, tu ho has notat molt quan sense director i amb director, no?
Sí, 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 sí. També perquè al final... quan t'autogestiones tu dintre la ràdio, cada un a la tele, cada un està molt centrat en el que ha de fer ell, i ningú realment m'havia de venir a mi dir què havia de fer, perquè tampoc no hi era aquesta figura del director, amb la qual ves fent, i jo vaig anar fent.
Aquesta vegada almenys...
Ara sí que ja hi ha hagut més.
Ha hagut un canvi. Sí. Déu-n'hi-do, ens queden pocs segons. Alguna cosa que vulguis dir, o si vols convidar els nostres oients a que vegin,
sí,
el Reviu?
Sí, com a mínim li donin una oportunitat. I si els agrada bé, i si no, tampoc passa res. Serà per oferta a la tele aquests cops, aquesta època.
Doncs, Marc Guitart, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa.
A tu.
I molts èxits amb el Reviu.
Gràcies.
En qüestió de segons, ens plantem a 11:15, 5 minuts per l'actualitat de les nostres dues comarques, el Flash, i seguim a cap de 5-6 minuts amb les zones de música de la Janet Porter, que avui lliga literatura i música.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa, començant per explicar-vos que Ecologistes en Acció alerta sobre la mala qualitat de l'aire als entorns escolars en un informe que inclou dades de municipis també de l'Alt Penedès. Ecologistes en Acció ha presentat aquest dimecres en roda de premsa telemàtica els resultats de la seva 5a campanya de mesurament de diòxid de nitrogen en els entorns escolars, que forma part de la campanya europea Clean Cities. L'estudi Qualitat de l'aire en els entorns escolars ha analitzat 412 entorns educatius de 66 municipis, en aquest cas també amb 10 comunitats autònomes, entre els quals hi ha nuclis i municipis de l'Alt Penedès, com són concretament Sant Pere Molanta, Sant Sadurní, Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca. L'informe conclou que el 96% dels entorns escolars superen els nivells de diòxid de nitrogen recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Hem de dir-vos també, d'altra banda, que Calafell rehabilita la casa del Robert perquè esdevingui un centre universitari del patrimoni històric. També s'hi podrà conservar, en les degudes condicions, el material prominent de les excavacions arqueològiques que es fan al municipi. L'Ajuntament de Calafell està rehabilitant l'immoble conegut com Casa del Robert als peus del castell, que vol destinar a centre universitari sobre el patrimoni històric. Serà un laboratori on es farà recerca científica respecte a la història i l'arqueologia, i també acollirà pràctiques dels estudiants de graus, postgraus, màsters o doctorats. Així mateix, serà un lloc on conservar, en les degudes condicions, el material localitzat en les excavacions arqueològiques que realitzen al municipi. La casa del Robert rep aquest nom perquè va ser propietat de Robert Pitgers, empresari nascut a Amsterdam, però afincat a Calafell des del 1962. Va fundar la immobiliària Villa Service, encara en actiu, i va traspassar l'any 2010. Aquest centre universitari serà un nou equipament cultural al nucli del poble de Calafell, que se suma a altres en funcionament, com ara la Biblioteca Ventura Gasol o la Masia de Calbalabà. I altres també en projecte, com l'Escola de Música i Arts, que es tiraran endavant dins del Pla de Barris recentment aprovat. Us comentem, d'altra banda, que es prepara el Valentí, el Festival de Música i Via Sant Valentí de les Cabanyes. El Valentí és un festival que tindrà lloc a les Cabanyes el 9 de maig, a l'entorn de l'església medieval de Sant Valentí del segle XII. Enguany el festival creix i s'amplia amb una programació que va més enllà del dia central, incorporant actes previs pensats per començar a viure l'experiència vilantí des de dies abans. El tret de sortida serà el dijous, dia 30 d'abril, amb un exclusiu sopar maridatge a càrrec de la Foix Vendrell, una experiència íntima per als sentits que tindrà lloc a Cabernet Slow Bar. El divendres, dia 8 de maig, a les 10 de la nit, la proposta continuarà amb un maridatge musical dedicat a les xocolates artesanes de la mà de Caram Caram. I us comentem també que Gelida programa una setmana de Sant Jordi plena d'activitats culturals i literàries. Se celebrarà aquesta setmana del 17 al 26 d'abril amb una àmplia programació d'actes culturals amb especial protagonisme de la literatura i els autors locals. La programació començarà el divendres, dia 7 d'abril, amb la presentació del llibre Elegido por el Rey, de Máximo Santiago Bonatti, a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida, amb el suport de Neurodiversitat Gelida. El dissabte es presentarà l'Avi Papet, de Montserrat Rovira i Cadesvall, mentre que el diumenge serà el torn del Test de la Flor Malva, de Jordi Llavina. El dimarts, dia 21 d'abril, la setmana que ve, en el marc de la Revetlla de Sant Jordi, a les biblioteques, es presentarà Soc mare d'un silenci, de Gemma Garrigosa. I l'endemà, dimecres, dia 22, es donarà a conèixer Buscant la Rosalia, la promesa, l'empoderada, la motomami, la santa, de Yeray Sánchez Iborra i Oriol Rodríguez. El dia central, el 23 d'abril, dia de Sant Jordi, concentrarà activitats familiars a la plaça de la Vila de Gelida, amb tallers infantils, espectacles, el lliurament del Premi Dissenya, el Plat de Santa Llúcia i també parades de llibres i roses durant tot el dia.
Penedès en Xarxa. Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop al mes ens visita la Janet Porter amb la seva secció Ones de Música. Aquest mes d'abril, tot parlant de la literatura i la seva connexió amb la música. Des de Ràdio Sant Sadurní, de la mà del Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres que ja estem amb la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música d'aquí Sant Sadurní, amb una nova edició de l'Ones de Música d'aquest mes d'abril. Ja estem arribant a aquests últims programes de la temporada, quedarà maig i juny. Avui en aquest mes, que de moment ens està donant treva la pluja, tot i que en abril l'aigües mil, s'agraeix també aquest bon temps. Janet, bon dia.
Bon dia i bon sol.
Comentarem avui, parlarem de música i literatura, aprofundirem en la història, en l'àmbit musical, però primer de tot fem un repàs als actes que venen propers de l'escola, però el primer és un que va tenir lloc ahir, aquesta cantata que déu-n'hi-do va agrupar a molts alumnes de sisè de primària.
Sí, sí, més de 200, és un dia molt, 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 molt especial a la carrera de tots aquests alumnes, i va anar molt bé, i un cop més va ser un èxit, i moltíssima gent, i bueno, feliços d'anar-ho fent cada any, sí, sí. També, com a acte ja fet, tenim el dissabte passat, vam anar a Vilanova, a Vic, a fer la Metalà, que ja us n'he parlat algun dia, que és una trobada d'instruments de metall, que bueno, és molt espectacular de veure. Si algun dia aterrissa prop de casa vostra, no us ho perdeu. I com a coses a fer, doncs tenim... La primera és que el dia 22 anirem a celebrar una miqueta Sant Jordi amb els avis i les àvies de la casa dels avis, i els hi cantarem unes quantes cançons als nens i nenes d'iniciació de la cantata que farem posteriorment, la cantata de primavera, que ara us en parlaré. I a part hi haurà algun solista també que tocaran pianos i guitarres. Després, el dia 26, anem a col·laborar amb l'entrega de premis dels Jocs Florals, que fan cada any Ateneu i Biblioteca. I aquest cop també serà, com l'any passat, a la Fassina. Tindrem el taller de corda, el taller coral, que anirà a cantar alguna cançó. De cara al maig, com que ens veurem a mitjans de maig, us adelanto que el dia 9 anirem a la trobada de vent de Vilanova, que aquesta també és molt xula, si us pilla per allà, que aneu a mirar-la. És oberta al públic en general. I el dia 10 farem aquesta cantata que us deia, que és la cantata de primavera. Tots els anys agafem una cantata, alguna vegada l'hem composat a l'escola, una altra agafem una cantata ja composada, i és la cantata que canten tots els petits de l'escola, des de I3 fins a Iniciació 2, que són els que tenen 6 anys o així, 6-7 anys, més aviat 7. I aquest any cantarem una cantata composta per l'Anna Roig, que és molt xula, molt simpàtica, que es diu Jan Bonjan i el barret màgic. I, bueno, us recomano que, si us ve de gust, vingueu a la Fassina a veure aquesta cantata.
Això pel que fa al dia 10.
Sí, el dia 10. I després ja us en parlaré amb més detall a la proper programa, però el dia 16... de maig tenim la 14a Marató de Pianos, que, déu-n'hi-do, la superfesta del piano que tenim.
Doncs ja en parlarem, perquè el proper programa serà el 14 de maig, a dos dies d'aquest acte, i si vols també farem una valoració de com va anar la cantata a Vilanova, si vols, Janet. Centrant-nos en aquest programa de l'Ones de Música, com comentàvem, música i literatura... Comentàvem abans, fora de micròfons, un matrimoni feliç.
Sí, sí, jo crec que sí. Vull dir, la música i la literatura han estat molt sovint juntes i jo crec que s'han alimentat l'una de l'altra durant molts anys. I quan estava pensant en fer aquest programa, se m'acudia una frase, una cita pròpia, que diria així, diu que la música ha sigut el llibre que ha permès que la lectura als que no sabien llegir. I ha aconseguit mantenir molts textos de la tradició popular, com llegendes, rondalles, històries, que de no ser-hi potser no s'haguessin pogut mantenir. És a dir, la música i la literatura juntes forever, que diuen. I aquesta relació entre música i literatura ve des de sempre, jo crec que des de que existeixen les dues, perquè potser la música va començar una miqueta abans. I a l'antiguitat, per exemple, a la Grècia arcaica, no hi havia pròpiament una paraula per dir música i una paraula per dir literatura, sinó que estaven ja juntes, englobades, junt amb la dansa, i se'n deia musique techné, que vol dir art de les muses. Totes les civilitzacions i totes les cultures de l'antiguitat van tenir aquesta necessitat de transmetre i aquesta eina per poder-ho fer. I per fer-nos una miqueta d'idea i viatjar una miqueta, que també a vegades és interessant que no ens quedem sempre en les mateixes zones europacentristes, us proposo un fragment de l'epopeia de Gilgamesh, que era un rei sumeri, d'aproximadament el 2100. Escoltem-ho.
Som-hi, doncs.
Bueno, és molt interessant, us recomano que ho busqueu. Tots aquests documents, jo sempre ho dic, sonors, us recomano que els busqueu, els escolteu sencers, perquè són molt, molt, molt interessants. Si tornem cap aquí i ens n'anem a l'Europa medieval, els trobadors, els juglars, apropaven poemes i romances i llegendes, gestes històriques a tota la gent. I els monjos, els textos que són, siguessin més sagrats i episodis de les vides de santes, sants i del Déu d'aquí. Però no tingueu cap dubte que en els altres països del món totes les seves corts i totes els seus ara on surt, temples o esglésies tindrien les seves representacions musicals en el que això, els textos eren musicats i així s'apropaven a les persones que probablement en aquell moment no sabien llegir o senzillament per fer-ho més bonic. Perquè veieu una miqueta aquest exemple de la música més medieval d'aquí, us proposo de sentir un text escrit per una poetissa i trobadora occitana que es deia Tibor de Sagnan, del segle XII, i el seu text en occità que es diu Bels dous amics.
Ni amb el foc que
Doncs això és bonic, eh? La veritat és que et fa viatjar en el temps, en el món. Tot i que aquesta relació sempre ha existit, jo crec, entre la música i la literatura, és una simbiosi quasi necessària en alguns casos, però va arribar a l'esplendor, potser, amb l'òpera i amb la música narrativa de l'època romàntica. Perquè a l'òpera el casament és total. La música dona importància al text i el text dona importància a la música. Des de l'òpera barroca fins a arribar al present, sense oblidar tota la part religiosa dels oratoris i les peces cantades de textos religiosos, la història de l'art s'ha enriquit amb aquesta fantàstica relació. És per això que us proposo d'escoltar de la Traviata de Verdi, basada a La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, l'aria Parigi o cara.
Parigi o cara, noi lasceremo la vita uniti, trascorreremo de corsi a fanni, compenso avrai la tua salute rifiorirà. Sospiro e luce tu mi sarai, tutto il
tenim que tenir en compte que no sempre és necessari que hi hagi un text perquè hi hagi una relació entre la música i la literatura, i això ho podem veure molt bé amb l'època clàssica, especialment en el romanticisme. Un exemple que jo destacaria moltíssim, però ja us dic, n'hi ha moltíssim, perquè sobretot el que deien a l'època romàntica, s'abocaven molt sovint poesies, s'abocaven textos, però un dels exemples que jo trobo fantàstic, valga la redundància, és la Simfonia Fantàstica de Berlioz. Va ser una absoluta revolució estètica, que de fet no va agradar molt en la seva època, perquè potser era una miqueta massa complicada i estranya en alguns passatges. El compositor, Albert Berlioz, aquí va barrejar de forma molt literària elements que eren autobiogràfics dels seus amors amb una dona, poemes romàntics i, sobretot, també el text Confessions d'un consumidor d'opi de Thomas de Quincey. Us proposo un petit fragment d'aquesta fantàstica sinfonia, o sinfonia fantàstica, digue-n'hi, que es diu El sàbat de les bruixes. Thank you. arribant a temps més actuals, bueno, llavors ja la llista és immensa, perquè tenim tots els cantautors que canten poesies pròpies i poesies alienes, i en el cas de les que ho fan amb poesies pròpies, arribem fins a l'extrem que un d'aquests cantants, el Bob Dylan, hagi rebut el Nobel de Literatura en el 2016. Però a part d'ell, que bueno, és evident, tenim tots els nostres cantautors i poetes que aquí a Catalunya i a Espanya n'hem tingut de molts i de molt importants, i a Latinoamèrica, i que ens ajudaven a través de la seva poesia a lluitar en moments en què aquí especialment teníem un amarg silenci cultural. Però bueno, això jo penso que és extrapolable a tots els països del món, evidentment, perquè la música i la poesia i l'expressar amb aquests textos a moments durs de totes les existències és algo mundial. Després també teníem grups i solistes que s'inspiraven clarament en obres literàries. Bueno, teníem i tenim. I, per exemple, un cas és Kate Bush, que va fer el seu Wuthering Heights, basat en l'obra d'Emily Bonte. David Bowie, amb el The Man Who Sold the World, inspirat en l'obra de Nietzsche. O, per exemple, Animals, del grup Pink Floyd, amb una clara referència a la rebel·lió a la granja d'Orwell. I després no oblidar tampoc les subcultures urbanes amb un munt de rapers i raperes que ens mostren la seva poesia punyent i sovint molt reivindicativa. I, per exemple, un exemple que m'encanta, que és la Gata Katana, que era una poetisa de Granada, si no m'equivoco, que malauradament va morir molt jove, però que ella va començar escrivint poesia i després amb el temps va descobrir el rap i va començar a fer la seva poesia rapejada i instrumentada. Us recomano molt que la busqueu i que l'escolteu. I ja anirem acabant. I llavors, per acabar, ja us proposo un duo molt, molt, molt interessant, que a més van venir aquí a l'estiu de l'Índex i bueno, va ser quan les vaig conèixer i me'n vaig enamorar, que són la Tarta Relena, que són aquest grup que agafen músiques de totes les èpoques, antigues, medievals, de tots els països d'aquí i d'allà, i els hi donen aquest punt de música electrònica, però a l'altre cantó aquestes veus harmonitzades precioses. En aquest cas us proposo que escolteu un fragment del llibre vermell de Montserrat, que és un llibre del segle XIV, que és un dels primers llibres de música que existeixen a Catalunya, i sentim la seva lectura de l'Imperatriz de la Ciutat Joiosa, que és la novena peça d'aquest llibre.
Doncs nosaltres, que amb aquesta sintonia acomiadarem aquest programa, i Janet, ens veiem el mes de maig.
Molt bé, allà estaré. Mm-hmm.